Són les 11 del matí i Munannam cap a Islàndia. De fet, ja tenim a una lota que viu a Islàndia i ara parlarem de volcans. De moment ho fem de la mà d'una banda islandesa, els Sigur Rós, i aquesta cançó espectacular que no sé ben bé com es pronuncia, algo així com Svefnjeinglar, és el nom en islandès. De seguida parlem amb Islàndia sobre aquest volcà, sobre com està visquent l'illa, el país, aquesta successió de terratrèmols i l'erupció d'un volcà, i després tindrem la lectura, l'anàlisi tècnic d'un autèntic primera espasa en geologia. No marxeu res, mig minut i estem amb altres. Bon dia, Irene, com estem?
Hola, bon dia, molt bé, i vosaltres?
Bé, gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Estem parlant amb Irene Sara Clemente, que viu a Reykjavik, que viu a Islàndia. Quant de temps fa que vius?
Vaig arribar a principis d'agost.
Uh-huh.
Vaig arribar aquí, bueno, per fer com una mena de pràctica. És un projecte europeu per promoure el turisme responsable i sostenible aquí a Islàndia.
Ah, que bé. Això també ens agradaria aquí a Formentera.
Sí, veritat.
Sí, sí.
La veritat és que convé bastant, la veritat, sí, sí. Uh-huh. I bueno, de moment ja porto aquí uns mesos, de moment estaré aquí també fins a finals de juny.
Uh-huh. Gairebé un any, no?
Gairebé un any.
I com és la vida molt al nord d'Europa, a la illa del gel?
Bueno, la veritat és que jo estic sorpresa perquè m'he adaptat molt millor del que m'esperava.
Uh-huh. Has passat perquè un hivern.
Bueno, Sí, és una externa aquí, moltes hores de foscor, però la veritat és que és un lloc on s'hi viu molt bé, la gent és molt simpàtica i, bueno, doncs un cop estàs aquí, bueno, jo també, el ser el meu primer any, m'ho he pres com una experiència, i com que el temps també, doncs mira, està bastant boig, és entretingut, és una experiència.
Home, diuen la gent va a Islàndia sobretot per la naturalesa, no? Perquè diuen que allò és un prodigi d'imatges, de llum, en fi, és sí. Tremendo, no? És realment així?
Sí, és així. És espectacular perquè només, o sigui, jo vinc a Reykjavik i, evidentment, pues, com, bueno, pots visitar tota la illa i és espectacular, però només que vagis una hora lluny de la ciutat ja és increïble, i jo sempre penso que a l'anar amb el cotxe, ja sortir mitja hora per la ciutat, ja trobes paisatges espectaculars que costa creure. És molt, molt impressionant. Sí, sí. La fama és real.
Sí. I xerres islandès? No, no? Aquí la gent parla molt bé l'anglès, l'alemany, l'holandès, altres llengües, no?
Sobretot anglès i l'islandès. Sí, és molt complicat, sobretot per nosaltres, la gent que parlem. Però, bueno, és que jo també la feina, com que tothom em parla anglès i el no està aquí, pues, potser indefinidament, també, i com que també estic estudiant un màster, ho he vist poc realista el fet de dedicar-me i poder-lo aprendre. Es pot aprendre, vull dir, cal posar-s'hi, però és molt complicat i no és necessari, perquè realment tothom parla anglès. Sí.
Les cases deuen estar preparades, no?, pel fred, o sigui, deu tenir bones calefaccions.
Ui, sí,
preparadíssimes.
Jo he de dir que
no has passat fred, no? Al contrari, has passat molta calor, no?
Vull dir, he seguit l'hivern menys fred gairebé a la meva vida, perquè jo a casa, com a Barcelona, diguéssim, no, la calefacció, tinc una llar de foc, i els hiverns normalment són durs, i aquí és que, bueno, com que a més hi ha molta aigua calenta, que no s'acaba perquè pues, l'agafen directament de la terra, pots fer dutxes d'una hora i pots posar la calefacció a tu.
Aigua mineral, no? Aigua del geyser directament, no?
Sí, directe, directe.
Ah, molt bé.
Per això aquí també, com que tenen tanta aigua, tenen moltes piscines municipals.
Hi has anat o no, allò a banyar-te al gener, allò amb aigua calenta bullent? Allò que veiem a les fotos.
Sí, i anem, doncs, quasi, no sé si cada dia, però...
Què dius?
Molt sovint. Sí.
Oh, que guai. Escolta, i l'aurora l'has vist o no, l'aurora boreal?
Sí, també moltes vegades, i és una altra de les coses més increïbles que he vist mai. És que estàs veient allò i costa de creure, és molt, molt heavy. Sí,
però no és apte per totes les butxaques, no, Islàndia? Què val un cafè o una terrasseta la primavera?
Un cafè a una terrasseta, espera, deixa'm calcular. Cot, 5 euros?
Que bé de preu. Sí. Que bé de preu. Pareix aïlletes. Molt bé.
És caret, però també t'he de dir que ara hi ha moltes opcions per trobar-ho barat. Pots anar al súper, pots comprar menjar també bastant barat. Pots anar a menjar uns bons noodles per 11 euros. És car, sí, sobretot viatjant també perquè quan vens aquí 15 dies ho vols fer tot i has de pagar tu, sí, etc. Però pots muntar-t'ho perquè no sigui tan car, també. I cada cop més, jo crec.
Molt bé. Escolta, i els Sigur Rós, els coneixes o no?
Sí, són molt famosos, sí.
Són molt famosos, no, a Islàndia?
Sí, aquí hi ha...
Bueno, a Islàndia arreu del món. Hi ha la Björk i el Sigur Rós i molta altra gent, perquè per ser una illa tan petita tenen molt bona música.
Sí, la veritat, sí. Tenen molt bona música i ara hi ha també molts artistes que estan començant, que també comencen a tenir un nom, i la veritat és que tenen molt bons... Sí, de la cultura musical.
Espera un moment, que els pugem un segon i parlem d'un volcà. Vinga, va.
Perfecte.
Vinga, va. Irene, estem parlant amb l'Irene Sara Clemente, està engrescada, està embarcada en un projecte de la Unió Europea per promoure el turisme sostenible, en aquest cas a Islàndia. Arribes a l'agost i de cop i volta fa un mes, fa unes setmanes, comencen a haver-hi terratrèmols, no, Islàndia?
Sí, de fet, jo el meu primer terratrèmol fort, que ja n'hi va haver un de 5,7, va ser a l'octubre.
Uh-huh.
I bueno, per mi va ser una experiència perquè va tremolar tot bastant fort.
Què dius?
Però va ser una cosa una miqueta aïllada, va ser un terratrèmol i prou. Durant un dia estàvem tots aquí dinant. Bueno, va ser... Pues, ells van dir, ostres, mira, pues, feia molt de temps que no em passàvem de tan fort, però bueno. Això va ser una cosa més o menys normal, perquè aquí de terratrèmols doncs, n'hi ha sovint, no? Perquè estem justament doncs, on s'ajunten les plaques d'Euràsia i Amèrica. Llavors, el passat 24 de febrer va haver un altre cop molt fort. Bueno, de fet, n'hi van haver com tres seguits, un de 4 i pico. Llavors, el fort de 5,7 seguit d'un altre, una mica més fluix. De manera que va tremolar tot, però molt. Això també va passar a les 10 del matí, però una mica més fora de la normalitat va ser que aquest terratrèmol doncs, va ser seguit per molts, molts altres durant el dia i després durant la següent setmana.
I un s'hi acostuma a que li tremoli el terra o que tremoli, jo què sé, els utensilis de cuina penjats a la paret? O sigui, la gent tenia por?
Això és molt de vendre les persones. Si m'ho preguntes a mi, et diria, jo no m'hi podria acostumar mai i jo he de dir que a mi pues, no ho he portat gaire bé. Però, bueno, clar, hi ha una miqueta de tot. Al principi ells també estan molt tranquils perquè diuen, bueno, no, aquí estem acostumats, però ja com portàvem 3 dies tremolant, ja deien, vale, això ja no és normal, i llavors, pues, com portàvem 3 setmanes, ja també la gent sí que començava a estar una mica nerviosa. I tot i que no és perillós, perquè a més des del primer dia doncs, ja prenem mesures, no? No sé, tots els quadres grossos, tots els miralls, totes les coses que poden caure, ja no poden caure perquè ja ho baixem directament, per tant, els edificis estan preparats i saps que no és perillós, però el fet de que en qualsevol moment pot tremolar tot, i a més el soroll, a mi el que em feia bastanta por era el soroll, no? I que a mitja nit et despertes perquè de cop tot tremola, doncs a mi, bueno, personalment sí que aquesta incertesa em va causar una mica d'ansietat, però hi ha de tot, vull dir, cadascú s'ho ha pres d'una manera diferent. Evidentment, jo no sóc l'única, hi ha molta gent que sí que ens ha afectat, però això sí que és una cosa també molt personal.
Escolta, clar, per exemple, la gent a San Francisco, Califòrnia, viu la mar de bé, és feliç, amb una gran majoria, hi ha un gran nivell de benestar i el lloc és preciós, però saben que estan a l'espera d'algun dia arribi el Big One, que n'hi diuen, no? Que la falla de Sant Andrés, que la falla de Califòrnia, peti del tot, s'ajunti i que hi hagi un gran terratrèmol devastador. Aquesta por també hi és, a Islàndia?
Sí, bueno, de fet, quan van començar pues, així a haver-hi terratrèmols més constants, que llavors ja deien, vale, això no és normal, algú està passant, no sabien què, hi havia dues opcions, que tard o d'hora passés una erupció, però no sabien quan, podia passar en dos dies, una setmana, en mesos o un any, o també deien que estaven esperant un gran terratrèmol de 6.5 gairebé. Llavors,
wow.
Deien que aquest terratrèmol havia de passar. De fet, diria que encara creuen que ha de passar, però ja et dic, també pot ser d'aquí ara o d'aquí 30 anys. Vull dir que no saben.
Molt bé.
Sí que creuen que ha de passar i bueno, sí, suposo que...
Bueno, s'ha de viure amb aquesta incertesa. Escolta, Irene, i com a, diríem, punt àlgid de diríem, a aquest moment geològic excepcional, comença, atenció, intentaré dir-ho, el màxim de bé possible. Comença a fa grades llafial. Sí, això a prop de... O a Geldingadalur.
Geldingadalur és com el... Geldingadalur és com el valley, diguéssim, val? La vall.
La vall, d'acord.
Fa grades fial és les muntanyes... les muntanyes que estan a la península de Reykjanes, que és on ha passat l'erupció.
O sigui, això és a 40 quilòmetres de Reykjavik. I,
sí, això està aquí al costat.
I comença a explotar un volcà, com ho hem vist a les pel·lícules, o sigui, llançant boles de lava i avassar, diríem, lava per les faldes de la muntanya. A veure, tu vius a Reykjavik, des d'aquí ho vèieu? Vèieu fum?
No,
vèieu el foc?
Des d'aquí es podia veure el cel vermell.
Uau!
La llum vermella sí que es podia veure. El foc no, perquè l'erupció que ha passat... O sigui, com a les pel·lícules, ben bé no, perquè no és una erupció explosiva com la que hi va haver el 2010.
Uh-huh. Aquella que ens va deixar tota Europa sense vols, no?
Sí, uh-huh. Aquesta no. Aquesta és es diu efusiva i és que sí que és el volcà. I va sortint la lava, però sense tanta força i violència, sinó que més com rius de lava, diguéssim. Uh-huh. Llavors... en principi això és tal com s'esperaven, de fet ja s'esperaven que seria aquest tipus d'erupció i no és perillosa perquè ja et dic, no causa tampoc tanta contaminació de gasos i llavors pues, el fluid diguéssim de lava és constant i llavors doncs, també et dona més marge d'anar veient com evoluciona, no?
Mm-hmm.
I llavors sí, llavors es veia el cel vermell però en si el volcà no, perquè bueno, vulguis o no, no deixa d'estar 35-40 quilòmetres lluny, que no es veia.
I tu, en fi, sense cap mena de temor, igual que van fer molts altres islandesos i expatriats que viuen allà, agafes el cotxe i t'hi en vas, no?
Sí, bueno, de fet amb el cotxe tu t'hi pots apropar, pots anar fins a l'últim poble que està més a prop, que està a uns 10 quilòmetres del volcà.
Que és és Grindavik o no?
Sí, Grindavik, allà vam aparcar i allà vam aparcar, llavors a partir d'aquí tu havies de fer una excursió pel mig del no-res gairebé, d'unes 3 hores i pico, llavors pues, arribes al volcà i això és molt, molt heavy. Ara ja han fet un pàrquing una mica més a prop que crec que has de caminar menys, una mica menys.
O sigui, a quan et quedaves del que és la muntanya en si? A quan de lluny et quedaves quan arribaves amb cotxe?
Quan arribes amb cotxe? El dia vaig anar el segon dia...
Sí.
A 10 quilòmetres.
A 10 quilòmetres. I després caminant, a quan t'hi pots apropar?
Tu a 2 metres. O sigui, super a prop.
Què dius a 2 metres?
Com? Jo estava... A veure, hi ha uns equips de voluntaris d'equip de rescat que vigilen que, evidentment, la gent no pugi sobre la lava perquè crec que la gent...
Però, a veure. Sí. Podíeu caminar per mig de la lava?
O sigui, la lava va baixant. És que, clar, esteu a la ràdio, no us puc ensenyar fotos, però la lava va baixant. Llavors, quan hi arriba un moment que quan ja està bastant lluny es refreda i es posa negre, tot i que segueix fent escalfor, tu aquí t'hi pots apropar molt. Llavors hi ha com... Perquè a més, clar, el volcà està com envoltat de muntanyes, no? Llavors tu pots fer com el... Pots envoltar-lo, pots fer com un 360 graus i veure totes les perspectives, però llavors tu pots baixar, tot i que ara crec que ja està tan ple de lava que no, crec que no deixen baixar, però jo vaig baixar i estava a 3 metres de la lava vermella.
Escolta, escolta, i quina és la sensació d'estar a prop de la lava? Què experimenta el cos? Escalfor?
Molta escalfor, és com si diguessis la costa d'una llar de foc gegant, molt, molt gran.
I els gasos que emana?
És que els gasos ho estan mesurant constantment. Llavors, depèn del vent i dels gasos que treu, et deixen apropar-hi o no. I, de fet, a vegades tanquen. Quan hi ha molts gasos no s'hi pot accedir. Però en aquell moment, doncs, per el vent i les qüestions que sigui, doncs no era perillós. Llavors, si pots, evidentment, els que estan allà tot el dia porten unes mascaretes especials, evidentment que els protegeix, però tu, nosaltres estem allà 2-3 hores i no, en principi no era perillós. Bueno, no era perillós, sempre hi ha un risc d'estar al costat d'un volcà que mai saps doncs, que si de cop explotarà més fort o no. El risc hi era, però...
En fi, clar, suposo que aquell dia el teu Instagram va explotar, no?, amb les fotos...
Sí, sí, sí. Bueno, de fet, allà no hi havia cobertura, per tant, res d'instastories, però quan vaig tornar sí que vaig penjar les fotos i, evidentment...
Clar, no, bueno, no tothom sí. Ho pot dir. Mira, he estat enmig d'un volcà o la falda d'un volcà que estava en erupció.
Que... Sí, sí, és molt fort. És realment pensar d'on, o sigui, d'on ve aquest magma que estàs veient trobar a fora de la superfície, saps? I, bueno, els colors i la força i tot és realment... Bueno, va ser increïble, no hi ha paraules per explicar-ho, diguéssim.
I tant, encara està escopint lava el volcà o ja no?
Sí, de fet, lo fort és que ara està escopint, però es creuen, perquè aquest volcà, bueno, el sistema volcànic en si, més ben dit, no erupcionava des de feia més de 800 anys, vale? Llavors, ara ja es veu que aquest sistema volcànic pot ser que hi hagi 800 anys dormint, llavors com un llarg període d'espert, d'Andrés Pirius, que es diu. Llavors, pot ser que aquest volcà ara estigui així erupcionant un mes, un any o molt de temps. Pot ser. Saps? O sigui, pot ser que ara no pari de treure lava durant un any. No ho saben, però és una opció.
Molt bé. Escolta, gràcies, Sara, per atendre'ns... Irene, Sara Clemente, sí. Per atendre'ns aquest matí. Ens recomanes anar a Islàndia?
Ui, molt, 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 molt moltíssim.
Doncs a veure si ja bueno, contractem el viatge, ja ens assegurarem que hi hagi un volcà, doncs que hagi doncs en erupció, perquè si no que ens tornin els diners, no? O sigui, en fi. Gràcies, Irene, molt bon dia.
Molt bé. Adéu, bon dia.
Bon dia, doncs, i ara, com us dèiem, tindrem la visió, l'anàlisi tècnica d'aquesta situació amb en Jesús Duque Macías. Ell és geòleg i professor emèrit de la Universitat de les Illes Balears. De fet, forma part de l'Associació de Geòlegs de les Illes Balears i la GEIP. I ara mateix el saludem. Molt bon dia, Jesús.
Bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
Nada, vosotros por llamar para hablar de geología a los geólogos.
Escolta una cosa, aquesta concatenació d'esdeveniments d'aquestes darreres setmanes a Islàndia. Primer, molts terratrèmols, algun gairebé, com ens explicava l'Irene, doncs no arribant al 6, però en fi, 5,6, em sembla que ha dit, màxim, o sigui que ja és un terratrèmol mitjà, i després l'erupció d'un volcà. Abans vam estar molt pendents de Granada, també, que de cop i volta Granada tremolava. Estem entrant en una fase geològica nova a Europa?
En principio no.
Ajuda'ns, perquè aquí, en fi, parlem des de la ignorància, eh? Aquí el conductor de la ràdio no hi entén massa de geologia, per això et demanem l'opinió.
Mira, lo que ha ocurrido en Islandia es el modelo perfecto para predecir una erupción. De lo que sabemos, de hecho, un programa... EVE, el programa EVE de científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Geociencias de Barcelona, a la cabeza está Joan Martí, han seguido todo el proceso sísmico anterior que llevaría a la expulsión de magma, a la expulsión lávica. Y lo han ido siguiendo con tal precisión que no solamente han predecido, claro, el momento exacto no lo pueden decir, pero sí cómo iba a funcionar la lava, porque más o menos se sabía la viscosidad de estas lavas basálticas y se lo han mandado a los islandeses. Los islandeses han sabido cómo funcionaba, cómo ha funcionado la lava que ha salido por esta grieta del sistema volcánico Krýsuvík, gracias al programa este de Barcelona. Y por eso han permitido que se acercaran a este geoparque, porque esta zona es un geoparque, se acercaran turistas, porque había una previsión. Esto es el mayor caramelo que se puede dar para una erupción pequeñita, además, lleva un kilómetro más o menos cubierto de lava, un kilómetro cuadrado es muy poco, es como una erupción de ventrijilla, por así decirlo, es una erupción pequeña. Y no és un volcà, és una grieta volcànica.
Una esquerda volcànica, d'acord. Tant de bo poguéssim tots els boixos que encara ara a l'escola, per descomptat, quan estudien geologia, estudien els volcans i estudien, doncs, el magma, poguéssim portar-los allà per veure-ho in situ i aprendre la lliçó, no?
Sí, clar. És que, vamos a ver, dejemos lo de Andalucía, si quieres, por lo comentamos.
Sí, després.
Islàndia es un lugar único en la Tierra. Me explico. La superficie de la Tierra, en realidad, no es una superficie, no es una corteza. Hay dos cortezas con composiciones distintas. La corteza continental, que su gran parte, un 85%, está emergida, y la corteza oceánica, que tienen composiciones distintas. La corteza continental es menos densa, por eso está elevada y está por encima del nivel del mar, y la corteza oceánica, de carácter basáltico, es más densa y se hunde, por eso está bajo las aguas. Pero hay algunos sitios concretos en el cual esta corteza oceánica está por encima del nivel del mar. Por ejemplo, en Hawái, las Islas Galápagos. Esto es corteza oceánica emergida, pero hay un sitio muy especial, Afar, por ejemplo, Afar, que es donde está empezando a formarse corteza oceánica, que habrá un futuro océano, pero Islandia es especial porque hay dos procesos. Uno, la dorsal, por la cual emerge el material del interior procedente del manto, que va separando las placas tectónicas, como muy bien decía la chiquita en Islandia, va separando. Esta dorsal tiene unos 75.000 kilómetros a lo largo de todo el centro de los océanos. Pero en Islandia, además, se produce lo que denominamos los geólogos un punto caliente, que es el impacto de una pluma que procede del límite manto-núcleo a unos casi 3.000 kilómetros de profundidad, que está a la temperatura que está el Sol. Emerge una pluma que impacta en la parte inferior de la placa y produce una especie de abultamiento de una meseta, lo hincha de tal manera que hace que esté por encima del nivel del mar. Esto es Islandia. Islandia es la conjunción de una pluma mantélica procedente del calor directamente del manto, perdón, a través del manto del núcleo, con una dorsal oceánica, que es la mesoatlántica, la que está en el medio del Atlántico, que es por donde crece el océano. El océano crece por su zona central, no como antiguamente en el siglo XIX se pensaba que era por los extremos. La cuenca es más profunda en las zonas laterales que en el interior, que está a unos 2.500 metros de media esta dorsal. De ahí es en Islandia estás pisando el corteza oceánica. Claro, está modelada por los agentes geológicos externos, porque la que tenemos debajo del agua está modelada por el agua. Por eso, la mayor parte de las erupciones que tenemos en la Tierra de salida en magma se producen bajo las aguas, en esos 75.000 kilómetros que son las dorsales. y después puntualmente tenemos zonas donde el calor se transmite a través de la placa continental y produce erupciones explosivas. Pero las erupciones de la corteza oceánica son efusivas. Es la salida de magma y las lavas, con su viscosidad distinta, que van a mayor o menor velocidad, que te puedes acercar a lo que la temperatura te da, que suelen salir con unos 1.300 grados. ¿Y qué ocurre? Cuando vemos que sale la lava, parece que sale con fuerza, pero está fluyendo simplemente con su viscosidad. Y esta especie de elevaciones, yo ahora estoy viendo en directo el conito volcánico y aparece lo que se llama una pluma, la pluma, la columna eruptiva, que es esta especie de elevación que tiene el magma. Esta no se produce porque empuje desde abajo, sino porque se produce una depresión enorme en la atmósfera que tiene encima, de más de 1.000 grados, y la succiona hacia arriba. No sé si me
explico. Sí, queda, no, queda molt clar el que és Islàndia, no? Que és el producte, doncs, de un producte, bueno, com tota...
Y hay que recordar que hace 10 años, recuerdo que también me entrevistaron aquí en Diario de Mallorca y en otros sitios, hubo otra erupción que produjo él.
Ens recordem perquè molts vam deixar d'agafar avions aquells dies.
Claro, claro. Pero es que aquella se produjo bajo un glaciar. Entonces, claro, el calor derritió todo el polvo y ceniza que había encima y derritió, que produjo un lahar, que es el fundido del hielo. Y eso fue lo que emitió toda esa cantidad de ceniza que produjo el colapso de la circulación aérea. Pero la más grande de las recientes es del siglo XVIII, es la de Lucky. Para que tengas idea, aquella fueron la grieta como de 20 kilómetros y esta son 200 metros, o sea, de diferencia. Entonces esta es que se presta para el turismo, porque se puede ver ahora mismo, estoy viéndola en directo, claro, y te puedes acercar, una maravilla como modelo.
Molt bé.
Córtame, porque si no yo me enrollo.
No, escolta, jo li, a mi, na Irene Pruna Soler, la nostra entrevistada, mos deia que la gent està acostumada a la tremolor, però que després de diversos dies no ho estava tant, que sí que hi ha hagut un punt d'excepcionalitat en aquestes tremolors a Islàndia aquests dies.
Sí, porque, mira, el problema que tienen, el miedo que tienen, ellos no tienen miedo a la lava o a una erupción efusiva como esta. El problema es que entre en contacto con el agua o con el hielo. Si por algún motivo las zonas, las cámaras magmáticas, digamos, donde está el magma, llega agua del mar, lo que hace es que ese agua se evapora y genera una cantidad enorme de gas que crean una presión enorme y que puede llegar a producir enormes explosiones, que se llaman esas erupciones freatomagmáticas. Ese es el miedo que tienen. Y la otra que hubo tenía bastante ceniza y el hielo encima. No estaba el hielo directamente en contacto con el magma. Por eso emitió mucho polvo, pero y se derritió. No estaba tan confinado para ir adquiriendo presión. Pero el problema que tienen ellos es que esos seísmos rompan, digamos, la secuencia lógica del movimiento del magma en el interior y se pare y acumule energía. El problema, esto por ejemplo, que está ocurriendo en Islandia, para el riesgo volcánico es lo mejor. ¿Por qué? Porque tú vas acumulando magma, vas acumulando presión y esa presión, lo que no sabemos bien es cómo se va a desalojar. O bien en un solo evento cataclísmico, o bien en pequeños eventos, en muchos pequeños eventos. Lo que ha ocurrido en Andalucía es una falla reciente, actual, una falla normal, en el cual tenía acumulada una energía. Esa energía se ha desprendido poco a poco en un enjambre fenomenal. Se podía haber liberado con lo que tú decías antes, un Big One, que es lo de la falla San Andrés. Uh-huh. La falla San Andrés en el 92, cuando que yo estuve con los geofísicos de allí y me vaticinaban que en 5 años iba a haber uno de magnitud 9 o superior. Y no ocurrió así. Lo que ha habido ha sido 4, 5 o 6, entre 6 y 7. Uh-huh. Eso es lo que no sabemos. Sabemos lo que tenemos acumulado, que las fallas se miden en distancia, que es decir, por ejemplo, 1 metro en una falla de acumulación de energía sería que se tendría que haber desplazado 1 metro y no lo ha hecho, por lo cual tiene una tensión acumulada que tiene que desplazar ese metro, pero ese metro lo puede desplazar centímetro a centímetro o todo el metro a la vez. Si desaloja la energía de todo 1 metro a la vez, el seísmo es muy, muy potente, pero si va poco a poco, hace un enjambre de pequeños. Por tanto, este desalojo de Islandia actual es fenomenal para una posible futura emisión más explosiva. Esto es efusivo, no pasa nada. Y aparte, que esto lo debemos entender como el pálpito de un planeta vivo, que es un sistema térmico, que tiene un foco de calor de más de 5.000 grados en el núcleo, en la parte superficial del núcleo, es decir, 3.000 kilómetros debajo de nuestros pies hay una bola de fuego de una temperatura similar a la del Sol, que está a 150 millones de kilómetros. Esto, de aquí a un giga año, es decir, a 1.000 millones de años, estará mucho más frío y tendremos menos tectónicas de placas, menos montañas y menos volcanes. Por tanto, los volcanes es la forma de saber que todavía tenemos un planeta vivo y activo en esa transmisión de calor desde el interior al exterior, que después en el exterior se modela con el calor que nos viene del Sol.
Molt bé. Ja per acabar, 2 qüestions molt ràpides. La gent de Granada, segons he entès, ara ja ha d'estar tranquil·la. El pitjor ha passat, ja s'ha alliberat aquesta energia. No vindrà un Big One.
No, en principi se ha liberado una energía, pero lo que ahora mismo, no sé cómo están los estudios, de la que ha quedado acumulada. Eso es como la ansiedad que producen las predicciones geológicas y volcánicas. En Italia incluso llevaron a geólogos en un seísmo a la justicia, los llevaron por no haber predicho
el de L'Aquila.
El famoso seísmo. Claro, pero es que tú puedes decir, se ha desalojado, imagínate que es 1 metro, yo no sé lo que se ha desalojado ahora porque no tengo los datos recientes, pero imagínate que se ha desalojado 1/2 metro y tú dices lo que yo estoy diciendo.
Escolta.
Y dices, no, mira, tranquila que se ha desalojado 1/2 metro. Y dentro de 1 año se desaloja el otro de una vez y produce un terremoto que puede producir daños graves. Esto es lo que no sabemos todavía.
Molt bé. Estem parlant amb en Jesús Duque Macias, geòleg i professor emèrit de la Universitat de les Illes Balears, sobre volcans i terratrèmols arran d'aquest volcà islandès, Geldi Gandalur. Hem parlat doncs, amb Irene Pruna, que hi va anar. Ja per acabar, quins són els llocs més calents, ara geològicament parlant, del planeta? Quins són els llocs on podem tenir algun Big One, algun drama en els propers anys?
Bueno, hay una zona, una amplia zona, que es el cinturón de fuego del Pacífico. Todo el borde del Pacífico son zonas de subducción, es decir, la placa con corteza oceánica se introduce bajo corteza continental. Y eso genera un arcos volcánicos, que decimos los geólogos, y volcanes que sí, estos no son basálticos como el de Islandia, sino que son más ácidos, es decir, tienen más sílice y son más explosivos. Entonces, alrededor del Pacífico, el famoso cinturón del Pacífico, tenemos desde Kamchatka hasta los Andes, etcétera. Y en nuestra zona, en nuestro pequeño Mediterráneo que se está cerrando, que dentro de 25 millones de años tendremos que hablar de los montes mediterráneos, tenemos un punto de máximo riesgo volcánico que no tiene edificio volcánico, que es los Campos Flegreos, al lado de Nápoles. En Nápoles está el Vesubio, los campos flegreos que ya erupcionaron hace casi 40.000 años y que modificaron todo el desarrollo de los neandertales de la época, y el pequeño, el más pequeño de los tres, que es Isquia. En nuestra cercanía, los campos flegreos. En Canarias, pero de magnitud bastante menor, también hay un cierto riesgo, porque en este caso son islas que están en la transición entre la corteza oceánica y la corteza continental. Siempre los que están en la corteza continental son más explosivos, más violentos. Los que están en corteza oceánica son más densos y más viscosos, lábicos, sin mucho aparato de cenizas y gases.
Moltíssimes gràcies, professor Duque. Ell és geòleg i professor emèrit de la Universitat de les Illes Balears. Avui hem tractat la qüestió dels volcans i els terratrèmols, molt interessant, arran del que ha passat a Islàndia les darreres setmanes. Gràcies i molt bon dia.
A tu, i quan queráis, aquí nos tenéis a los
dos. I tant, i tant. Farem
una abraçada per Formentera.
Salut.